l'escala.com.
Bon dia, són les dues. Carles III, coronat rei d'Anglaterra.
God save the king.
God save King Charles. Lord give him Charles. May the king live forever.
No fa ni una hora que l'arcabisbe de Canterbury posava la corona al cap del rei. Ha estat en una cerimònia a l'abadia de Westminster carregada de simbolisme, seguint fil per randa una tradició mil·lenària i amb tímids intents de mostrar certa modernització, per exemple, amb una presència major de dones.
RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
En què també s'ha coronat reina Camilla Parker Bowles, ha durat gairebé dues hores i ara el rei ja fa camí cap a Buckingham, on s'hi produirà una altra de les imatges del dia, el rei saludant a la multitud des del balcó del Palau. De seguida anem cap a Londres per conèixer l'última hora d'un dia històric que ha generat expectació arreu del món i que no es vivia des de feia 70 anys. Mentrestant, a Catalunya, Renfe insisteix que li donarà les explicacions que calgui al govern sobre la gaveria de Gavà, que ha deixat la línia R2 sud amb un servei de mínims per una bona temporada. És la resposta que ha donat a RAC1 la companyia després que el president Pere Aragonès s'ha queixat de la situació en una carta a la ministra Raquel Sánchez. Aragonès acusa el govern espanyol de donar excuses poc convincents. Tot i això, el mateix dia en què Pedro Sánchez ha anunciat més descomptes per viatjar en tren, en aquest cas pels joves. El govern espanyol pagarà la meitat del bitllet d'Interrail per viatjar per Europa durant aquest estiu i per impulsar els viatges per Espanya també finançarà el 50% dels bitllets d'alta velocitat i el 90% dels tiquets de la resta de trens i també dels autobusos. I el Madrid i l'Osasuna s'enfronten aquesta nit a Sevilla a la final de la Copa del Rei.
A les 10 a la Cartuja i en directe a RAC1 amb el dubte de Luka Modric a l'11 del Madrid, que és el favorit per guanyar el títol per primera vegada en 9 anys, tot i que d'aquí a 3 dies té el transcendental partit d'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City. Davant el Madrid tindrà un Osasuna que intentarà donar la sorpresa i aixecar el primer títol de la seva història. Tot plegat en un cap de setmana sense lliga masculina, però sí amb lliga femenina i amb sorprenent victòria de fa només uns instants del Levant a les Planes al camp de l'Atlètic de Madrid. A falta de dos partits, les santjoanenques tenen 4 punts de marge sobre el descens a falta que es completi la jornada. I al marge del futbol, el Barça d'hoquei patins busca a partir de les 4 contra el Porto la classificació per la final de la Champions. Més tard, a les 6, el Barça, en aquest cas d'handbol, buscarà contra la Mar de Lleó l'accés a la final de la Copa del Rei. I a aquesta hora ha engegat a rodar també una nova edició del Giro d'Itàlia amb Remco Evenepoel i Primoz Roglic com a principals favorits que es retrobaran després del frec a frec a la Volta a Catalunya.
I l'últim titular pel temps, perquè demà tocarà obrir el paraigua a moltes comarques. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, sí, tenim un canvi de temps a la cantonada en forma de més núvols, amb ruixats i tempestes que ja aquesta tarda vespre poden treure el nas a Ponent, al sud, fins i tot a l'Alt Pirineu. Poca cosa de moment, però serà el símptoma que alguna cosa està canviant. I demà, a partir del migdia, aquest canvi serà més efectiu ja al Pirineu, a les comarques gironines, a la Catalunya Central. Seran les tres grans zones del país on poden rebre més amb els patacs d'aigua, amb tempestes que poden descarregar amb intensitat, amb calamars, amb pedra. En aquest sentit, tenim un avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. I, en canvi, com més a Ponent i al sud, els ruixats seran més esporàdics. I tot plegat, acompanyat d'un descens important de la temperatura al final del dia.
Són les 2:04.
RAC 1 migdia.
El Regne Unit corona Carles III com a rei.
God save the king!
God save the king!
Aquest era el moment, passava tot just un minut de la una del migdia quan l'arcabisbe de Canterbury, Justin Welby, col·locava la corona de Sant Eduard a Carles III d'Anglaterra. Ha estat en una cerimònia a l'abadia de Westminster de Londres davant de més de 2.000 convidats. Un acte solemne amb tota la pompa de la monarquia britànica i que no es veia des de feia més de 70 anys amb la coronació de la seva mare, Elisabet II. A aquesta hora el monarca i la reina ja fan camí, la reina Camilla Parker Bowles, s'enfilen cap al Palau de Buckingham, ja estan a la carrossa, ho fan una carrossa reial d'or que es fa servir per les coronacions. Milers de persones l'esperen durant la desfilada. Un cop a Palau, els seus seguidors viuran un dels altres moments clau del dia, la salutació dels reis des del balcó. Anem fins a Buckingham, corresponsal de RAC1 a Londres. Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. Aquí els britànics que han volgut viure la coronació a peu de Palau ja tenen banderes i càmeres a punt per l'arribada del rei i Camila just d'aquí uns minuts. Serà la segona vegada que els podran veure avui en persona i també veuran la segona carrossa reial, la històrica, que té 200 anys, tot i que és més incòmoda per als monarques. És una processó de tornada passada per aigua i, de fet, el mal temps fa perillar l'exhibició aèria que hi ha prevista per acabar els actes d'aquest migdia. Amb avions a l'aire o sense, per això s'espera que Carles i Camila surtin a saludar el balcó del Palau de Buckingham d'aquí a una estona ja com a reis coronats. La incògnita en aquest cas és quins altres membres de la família reial els acompanyaran al balcó.
L'acte central de la coronació de Carles III i Camila com a reis del Regne Unit ha estat la cerimònia que, com dèiem, ha començat al punt del migdia a l'abadia de Westminster. Una litúrgia carregada de simbolisme que ha seguit fil per randa aquesta tradició medieval. Això sí, aquest cop ho ha fet amb tímids intents de modernització. De fet, per primer cop, les encarregades de portar l'espasa enjoiada de l'oferiment han estat dones. Carles III ha jurat com a nou rei del Regne Unit i ho ha fet davant dels més de 2.000 convidats. Hi eren caps d'estat com Felip VI i també la reina Letícia, la primera dama nord-americana, Jill Biden, o els darrers primers ministres britànics. Des de Westminster, Marina Forte, bon dia.
Bon dia, Carles III i Camila. Ara sí, ja són oficialment rei i reina després d'una cerimònia plena de música i simbolisme. Ha estat un servei que ha destil·lat tradició i que ha començat amb Carles III fent un jurament amb el poble i l'Església.
Déu de compassió i misericòrdia, el fill del qual va ser enviat no per ser servit, sinó per servir, dona gràcia perquè pugui trobar en el teu servei la llibertat perfecta i en aquesta llibertat el coneixement de la teva veritat.
El moment àlgid de la cerimònia, però, ha estat la coronació, quan l'arcabisbe ha col·locat la corona de Sant Eduard al cap de Carles III amb un crit de Déu salvi el rei. Per primera vegada també s'ha demanat als presents i als telespectadors a casa que li juressin lleialtat. Altres novetats de l'acte, com comentàveu, han estat la presència de dones al clergat i la inclusió, per primera vegada, de música gospel i membres de diversos grups religiosos. Tot plegat, un intent de modernitzar una cerimònia de quasi 1.000 anys.
Gràcies, Marina. Una estona abans de la coronació, just quan el rei estava a punt de fer camí cap a Westminster, a pocs quilòmetres de la desfilada a Trafalgar Square, la policia ha detingut 6 persones que participaven en una manifestació pacífica antimonàrquica. Segons ha avançat el diari The Guardian, un d'ells és Graham Smith, el líder del moviment contrari a la monarquia britànica anomenat Republic. Membres d'aquesta plataforma han explicat que quan els han detingut estaven recollint pancartes pels manifestants i asseguren que no els han explicat el motiu dels arrestos. La policia, per la seva banda, ha desplegat durant el matí un fort dispositiu de seguretat amb més de 10.000 agents per evitar qualsevol mena d'incident. Adrià García.
Els antimonàrquics s'havien concentrat sota el lema Not my king, no és el meu rei, i ho han fet vestits amb samarretes grogues per destacar la seva oposició a la coronació de Carles III. De fet, més de la meitat dels ciutadans britànics, un 51%, no veu amb bons ulls que sigui el govern qui assumeixi el cost de la coronació, que s'enfila fins als 115 milions d'euros. I 6 de cada 10 no tenia interès en seguir aquest acte d'avui.
Doncs a aquesta hora, a les 2:08, el rei i la reina del Regne Unit ja estan de nou desfent el camí que han fet primer de Buckingham cap a Westminster. Ara tornen cap al Palau, on doncs, d'aquí uns minuts faran aquesta salutació a la multitud des del balcó. Estarem al cas al llarg de l'informatiu. Mentrestant, a Catalunya, Renfe s'ofereix a donar explicacions a Pere Aragonès després que el president se n'ha queixat en una carta que ha enviat a la ministra de Transport, Raquel Sánchez, en què carrega contra el govern espanyol pel caos d'aquesta setmana a la línia R2 de Rodalies. En aquesta carta, Aragonès li diu a Raquel Sánchez que l'avaria és inacceptable i que el govern espanyol dona excuses poc convincents per justificar aquest nou contratemps. Per tot plegat, Aragonès demana per enèsima vegada el traspàs íntegre de Rodalies i diu que dilluns es plantarà a la zona afectada on s'ha fet l'avaria, on hi ha hagut l'avaria a Gavà, per saber exactament quan es tornarà a la normalitat. Per la seva banda, Renfe s'ha posat a disposició del govern per aclarir el que calgui. N'ha parlat al Via Lliure de RAC1 el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.
Nosaltres encantats d'explicar-nos, encantats de detallar com va afectar la incidència, com s'ha de gestionar la circulació, com s'ha de prestar el servei, quin esforç s'ha fet. De fet, a una de les reunions que hem tingut en territori, la directora de Rodalies va convidar els responsables a que vinguessin en cabina del tren perquè veiessin la complexitat d'una incidència.
Tot plegat després que avui s'ha posat en marxa un nou canvi d'horari en aquesta línia R2 Sud per poder donar més garanties als usuaris. Tots els trens entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona triguen ara 13 minuts més a fer el trajecte, Marina Arbós.
Segons la companyia, l'objectiu és poder oferir als passatgers una informació real de temps de pas i un horari que es pugui complir. Carmona ha justificat els canvis horaris com una mesura que permetrà als usuaris organitzar-se millor i no perdre el temps. Guaita el Via Lliure.
Reorganitzar els horaris per tal de donar una informació real al viatger, que sàpiga a quina hora passa per la seva estació i a quina hora arribarà.
Carmona també ha dit que estan treballant perquè aquesta mateixa mesura s'apliqui als trens regionals. Pel que fa a l'avaria, no es preveu poder-la arreglar fins d'aquí a 4 mesos.
I mentre continua la picabaralla per les Rodalies, Pedro Sánchez ha anunciat aquest matí que el govern espanyol pagarà la meitat del cost de l'Interrail perquè milers de joves de fins a 30 anys puguin viatjar aquest estiu per Europa. També aplicarà un descompte del 90% als trens de l'Estat i als autobusos perquè els joves puguin viatjar dins d'Espanya i un 50% al preu dels trens d'alta velocitat. El Consell de Ministres aprovarà aquesta mesura el proper dimarts. L'anunci l'ha fet aquest matí Pedro Sánchez, com dèiem, en un acte de partit a Múrcia. Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Després de l'habitatge i l'ensenyament, Pedro Sánchez continua amb més compromisos dirigits als joves. Avui, per dir que l'Estat finançarà el 50% del bitllet europeu per viatjar amb tren, el popular Interrail. El podran aprofitar els joves d'entre 15 i 30 anys, entre el 15 de juny y el 15 de setembre, però l'anunci anava més enllà.
Además de fomentar ese Interrail europeo, vamos a hacer un Interrail español. Vamos a hacer un Interrail español.
Aquest Interrail estatal permetrà oferir descomptes del 90% en trens i autobusos i del 50% en alta velocitat.
Para que nuestros jóvenes conozcan todos y cada uno de los municipios y regiones de nuestro país.
Tot segons Sánchez perquè els joves ajudin el sector turístic i el desenvolupament de les zones més desafavorides de l'Estat.
RAC 1 migdia.
I l'Ajuntament de Barcelona torna a reclamar al govern que faci canvis a la llei d'habitatge per evitar que repeteixin casos com el dels 120 pisos turístics d'un edifici del carrer Tarragona de Barcelona que us va avançar RAC1. Els propietaris havien aconseguit llicències turístiques per tot el bloc en plena prohibició de nous pisos turístics. Doncs bé, l'endemà que l'Ajuntament anunciés que havia trobat la manera per retirar 69 d'aquests permisos, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat que la llei sigui més clara i que, per tant, no hi hagi marge per aquests fracassos.
Li hem demanat a la Generalitat que reformi la llei, perquè és la llei catalana la única que ens pot permetre revocar llicències, perquè ara mateix les llicències són a perpetuïtat, però en aquest cas, que va ser una escletxa judicial generada per una sentència, doncs hem buscat la fórmula interna per revocar ja una part important d'aquestes llicències.
Ara aquestes llicències s'han pogut retirar perquè la llei permet fer-ho si l'activitat no ha començat en 3 mesos des que es concedeix el permís. Tot això, encara queden 51 pisos amb llicència i la propietat té 10 dies per presentar al·legacions per les que l'han perduda ara. I encara, en política municipal a Barcelona, l'alcaldable d'Esquerra, Ernest Maragall, considera insuficient la detenció de 3 homes que van penjar els cartells que relacionaven Alzheimer amb ell i el seu germà. El candidat republicà creu que els detinguts van actuar sota les ordres d'un tercer i no per iniciativa pròpia. Els cartells, ja ho recordareu, van aparèixer penjats fa 2 mesos a 3 seus d'Esquerra i havia escrit el missatge fora l'Alzheimer de Barcelona. Tot i que la policia feia temps que tenia imatges dels autors, encara no els havia pogut detenir. Doncs bé, després de la detenció, Maragall reclama anar més enllà dels fets materials i saber qui va editar i pagar aquests cartells.
Segueix estant oberta la qüestió de fons, que és no només o no expressament qui és l'autor del material, sinó expressament qui ho ha decidit, qui ho ha encarregat, qui ho ha pagat, qui ha editat els cartells. S'indica molt clarament que hi ha algú que dona instrucció. Són els instruments d'una decisió que a mi sembla que té, evidentment, en si mateixa un caràcter polític.
La policia ha denunciat els 3 investigats per un delicte d'odi contra les persones malaltes d'Alzheimer. Segons els Mossos, un dels joves té antecedents, però per delictes contra el patrimoni.
RAC 1 migdia.
Pràcticament un 3:15, les entitats socials reclamen a les administracions que actuïn amb urgència contra la sequera. Una dotzena d'organitzacions com Aigües Vida o Ecologistes en Acció es reuneixen avui a Girona per abordar la greu situació creada per la falta de pluges. La principal reclamació que fan és que es tanqui l'aixeta als sectors que consumeixen més aigua. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Sí, bon dia. L'objectiu de la trobada ha estat abordar les causes profundes de la sequera davant del que consideren un fracàs de la cimera convocada pel govern de Catalunya el març passat. Han elaborat un esborrany amb més de 50 propostes que volen consensuar amb l'ACA. Demanaran reunir-se amb el president de la Generalitat per abordar la situació. Els moviments ecologistes i ambientals de Catalunya que han participat a la cimera qualifiquen d'interessada la gestió de la sequera. Dandy Maciau és el portaveu d'Aigües Vida.
Sobre la llei, creiem que és una irresponsabilitat política fer una moratòria de sancions. En tot cas, la moratòria que s'hauria de plantejar és la turística i la de grans consums de l'agricultura que exporta. Estem a un mes d'eleccions, és una baralla electoralista i demostra la poca classe política en l'abordatge d'una crisi com la que tenim avui dia. I ens preocupa, per exemple, que es permeti l'ompliment de piscines privades, públiques, quan això ja ho havíem guanyat enrere.
També lamenten que no s'aborden les causes estructurals de la sequera per motius econòmics i volen tenir accés a la informació dels indicadors de la sequera, com ara quantes persones realment no tenen aigua.
Doncs la sequera ha desencadenat la recerca de pous i finques públiques i privades i ha multiplicat la feina dels hidrogeòlegs i també dels saurís. S'ha convertit en una sortida d'emergència, sobretot als municipis petits, ja en mans de camions cisterna per garantir l'aigua de boca. També és una última esperança per pagesos amb finques sense opció de regar. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, hi ha qui busca les aigües encara conservades del subsol, tot i la forta sequera, confiant en la ciència, en hidrogeòlegs i en empreses especialitzades, però també se'ls ha desbordat la feina des de fa setmanes als saurís. Pere Sant Romà, saurí molt popular a Tarragona, acaba de fet de trobar un pou a tocar de Sant Jaume dels Domenys per poder bastir unes vinyes.
Sí, sí, encara hi ha aigua al subsol, no hi ha la que hi havia. També t'he de dir que hi ha algun pasto que hi havia pous bons, que en vez de poder-los resucitar, els hi fa el certificat de funció que són morts.
Els hidrogeòlegs alerten que els saurís no tenen cap base científica i adverteixen, a més, del risc de sobreexplotar les aigües subterrànies o de fer malament les prospeccions. Albert Soler, el degà de la Facultat de Ciències de la Terra, ho explica també a RAC1.
Perquè al final un especialista sap perfectament els problemes de contaminació, els problemes de producció, els problemes de sobreexplotació de l'aqüífer.
Abans de fer cap perforació al subsol, l'Agència Catalana de l'Aigua ho ha d'autoritzar.
Doncs a falta de descobrir reserves d'aigua amagades, molts municipis se l'estan empescant per no llançar ni un litre, tenint en compte la situació de sequera extrema. A la comarca d'Osona, l'Ajuntament de Seva està oferint als veïns i pagesos del poble l'aigua de la piscina municipal perquè la facin servir per regar. Com que s'acosta la temporada d'estiu, l'estan buidant per tornar-la a omplir i no en volen desaprofitar ni una gota, Maria Costa.
L'aigua no és potable, però és apta per regar jardins i camps. Fins ara, quan els tècnics municipals preparaven les piscines d'estiu, les buidaven i llançaven l'aigua al clavegram. Però, tenint en compte la situació de sequera extrema, els tècnics han instal·lat un sistema de bombeig des d'una de les piscines on hi caben 400 metres cúbics d'aigua. Qui estigui interessat només ha de portar cubells i dipòsits. Segons la regidora de Medi Ambient, Núria Rivera, estarà disponible fins que s'acabi l'aigua, ho ha explicat a RAC1.
Es va muntar una bomba amb una mànega, un interruptor i una altra mànega que porta fins a l'aparcament de les piscines. I en aquest aparcament la gent pot venir, tant els pagesos amb la cuba com qui vulgui dels veïns amb dipòsits grans i omplir aquesta aigua per fer-la servir. I així la pot aprofitar tothom que la necessiti.
Això pel que fa a l'aigua de la piscina mitjana. La de la piscina gran, que en aquest cas és salada, s'haurà de tractar i es farà servir per omplir basses pels bombers en cas que hi hagi un incendi al Parc Natural del Montseny.
RAC 1 migdia.
I un apunt en l'àmbit internacional perquè els paramilitars russos del grup Wagner estan disposats a entregar les seves posicions a la ciutat ucraïnesa de Bakhmut a les tropes txetxenes. Després de d'amenaçar el Kremlin d'abandonar la població perquè diuen que l'exèrcit els ha deixat abandonats, ara el líder dels mercenaris, Yevgeny Prigozhin, assegura que estan molt agraïts de l'oferta que els ha fet el líder txetxè i que ja estan negociant el traspàs.
Preveuen que aquest canvi es faci dimecres, que és quan, segons els seus càlculs, es quedaran sense munició i, per tant, no podran continuar combatent. De fet, el líder del grup, un multimilionari proper a Putin, ja havia donat un ultimàtum al cap de l'Estat Major i al ministre de Defensa avisant que si dimecres no els havien fet arribar el que reclamen, tocarien el 2.
RAC 1. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1. RAC 1 migdia. Amb Aurora Rodríguez i Oriol Jové.
Quart i 5 de 3, pendents encara d'aquest retorn del rei Carles cap a Buckingham i d'aquest moment balcó. Seguint, per tant, la coronació de Carles III, avui precisament es juga la final de la Copa del Rei.
Sí,
espanyol, a Sevilla, entre Madrid i l'Osasuna Oriol.
Sí, de fet, Felip VI ha assistit a la coronació i aquesta nit serà la Cartuja per entregar el títol que precisament es va crear l'any 1902 per commemorar la coronació d'Alfons XIII. La final començarà a les 10 i el Madrid és el clar favorit per guanyar-la, tot i que l'Osasuna intentarà donar la sorpresa i, per què no, aixecar el primer títol de la seva història. Anem cap a Sevilla amb l'enviat especial de RAC1 al partit, Damià López, bon dia.
Hola, Oriol, bon dia.
Quina és l'última hora dels dos equips?
Doncs el que et puc explicar és que Sevilla s'hi viu hores d'ara un ambient increïble, un ambient de festa, queden encara moltes hores, el dia és llarg, la temperatura acompanya, és un dia molt calorós, l'estiu ja ha arribat per quedar-se al sud d'Espanya i aquí el que hi ha és una invasió d'aficionats d'Osasuna, 25.000 navarresos, tots et diria que sense excepció amb la samarreta vermella del seu equip, en el que és el desplaçament més massiu de la història del club, per damunt dels 20.000 aficionats que van acudir a la final de 2005 al Calderón contra el Betis, per carretera, per tren, en avió també, i perquè Pamplona no té port, que si no haurien vingut per mar des de Navarra. I també hem de dir que moltíssims aficionats del Madrid. Per tant, aquesta nit hi haurà un ambient de gala a la Cartuja, que viurà la seva quarta final consecutiva de Copa, cinquena a Sevilla, presidida pel rei d'Espanya, que avui té una agenda intensa, primer a Londres, assistint a la coronació del rei d'Anglaterra, i posteriorment assistint a la final de Copa. Per cert que Felip VI no ha entregat cap Copa del Rei al Madrid. Des que el seu pare va abdicar, el Madrid no ha guanyat la Copa. Veurem aquí l'entrega avui passada la mitjanit.
A la Lliga Madrid i Osasuna van empatar a un al partit de la primera volta al Bernabéu i al Sadar va ser el Madrid qui va endur-se els 3 punts amb un 0-2. És la primera vegada, però, que tots dos s'enfrontaran en una final.
Sí, el Madrid avui busca el tercer títol de la temporada i Osasuna el primer de la seva història. Amb això està tot dit, la diferència que separa els dos clubs a tots els nivells i el que significa el partit per uns i altres. Però compte, perquè el Madrid no guanya la Copa des de 2014, ha guanyat 21 finals en aquest segle en totes les competicions, n'ha perdut 5 i 3 són de Copa. El Madrid manté una estranya i particular relació amb la Copa del Rei i el que diem, davant tindrà un equip que literalment juga el partit més important de la seva història. El Madrid ara va recuperat, serà titular, pendents de Modric, que és dubte, sigui com sigui pot tenir alguns minuts, encara que no surti d'inici, i Osasuna amb dues baixes, Brassanat i Nacho Vidal, especialment sensible aquesta última per l'equip de Jagoba Arrasate.
Doncs escoltem què n'han dit els protagonistes, especialment del Madrid, que recordem que es juga la temporada pràcticament en 3 dies perquè dimarts també té l'anada de les semifinals de la Champions contra el Manchester City.
Sí, doncs comencem amb Carlo Ancelotti, a qui se li pregunta sempre pel seu futur, per si es juga alguna cosa més que una final, per si pensa que no guanyar títols aquesta temporada podria costar-li la continuïtat. Ancelotti remarcava ahir que té contracte fins a 2024 i que només està centrat en la final d'avui, que això sí pensa, com pensa sempre que afronta una final, que pot ser l'última.
Lo pensaba en 2003, y no ha sido la última. Lo pienso hoy, puede ser la última hoy, a disfrutarlo. Lo mismo pido a los jugadores, disfrutar de este momento porque son partidos especiales. Lo preparamos con toda la gana y la ilusión del mundo, muy feliz de estar aquí, muy contentos.
No hem d'obviar un aspecte molt important que té a veure amb la final d'avui. D'aquí a 3 dies el Madrid rep ja el Manchester City al Bernabéu en l'anada de les semifinals de Champions. Ancelotti assegura que no hi estan pensant.
Mañana salimos sin pensar a lo que pasa el día después. Mañana salimos con toda la energía del mundo para ganar un otro título, una otra competición. Los jugadores piensan lo mismo, están muy motivados y, como he dicho muchas veces, preparar estos tipos de partidos, que són partits molt exigents con esta plantilla, és bastant senzill.
El Madrid, com dèiem, a l'espera del que passi amb Modric, sortirà amb el seu equip de gala, amb el seu trident ofensiu habitual, Rodrigo, Benzema i Vinícius, una amenaça constant. Atenció, sumen 65 gols entre els tres aquesta temporada.
I des d'Osasuna veuen amb opcions de poder sorprendre el Madrid, Damià?
Bé, Osasuna és conscient de la inferioritat, sap que necessita fer un partit seriós, no cometre errades i no fer cap concessió al Madrid, però per damunt de tot, cap por, cap temor y ser valents. Així ho expressa el capità, David García.
Nos eliminaba a grandes equipos y bueno, en esta final está claro lo que dices tú, ¿no? De la dificultad del equipo que tenemos enfrente y de los grandes jugadores que son como individualmente y colectivamente y sobre todo en escenarios como son las finales, pero más allá de eso nos centramos en lo que somos nosotros y en las posibilidades que tenemos de ganar.
I finalment el tècnic Jagoba Arrasate parla de mantenir l'essència del que els ha portat fins aquí.
Hemos jugado muchas veces contra el Real Madrid, no hemos sido capaces de ganar al Real Madrid, pero sí que tenemos indicios de cómo podemos hacerle frente al Real Madrid, ¿no? Yo creo que tenemos que ser valientes, tenemos que llevar esa esencia, o sea, es una a su máximo esplendor, digamos, luego sabiendo cuáles son las virtudes del Real Madrid, sobre todo que ellos no estén cómodos, ¿no? Porque si por ejemplo hacemos un partido abierto o si ellos tienen espacio, sabemos que esas opciones de ganar se reducen muchísimo.
Osasuna s'ha classificat per la final superant 4 pròrrogues. Arrasate va dir que estan preparats per si cal anar a una cinquena o fins i tot que la final es decideixi a la tanda de penals. Dirigirà la final Sánchez Martínez amb Jaime Latre al bar. Queden encara moltes hores, però aquí a Sevilla ja tots tenim ganes que siguin les 10 i si és possible que passades les 12 puguem cantar i explicar el primer títol en 123 anys d'història d'Osasuna des de l'estadi de la Cartuja.
I amb Damià López al camp i a l'estudi amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aquilà, Dani Solsona, Albert Bermúdez i Òscar Nin. Gràcies, Damià, fins ara.
Fins ara, que vagi bé, bon dia.
I com deia el Damià, serà la segona final de la història d'Osasuna, que va perdre la del 2005 contra el Betis, i un dels que la va jugar aleshores amb l'equip navarrès, César Cruchaga, va assegurar ahir el Tu diràs que l'equip té opcions de donar la sorpresa.
Siempre contra los grandes hemos hecho buenos partidos. Lo lógico es que un Real Madrid te gane. Entonces, bueno, yo creo que tienes menos que perder. Yo creo que además este equipo, el de Jagoba, fuera de casa plantea un fútbol igual de ofensivo que en casa. Es un equipo que a los grandes se le ha dado mucha guerra y es un equipo que tiene mucha jeta y muy desparpajo a la hora de jugar y de querer el balón, y yo creo que está más preparados para ganar una final que nuestro equipo.
Diu Cruchaga que l'Osasuna ho tindrà més fàcil si finalment no juga Modric. En tot cas, la dada per l'optimisme és que al llarg de la història el Madrid té més finals de Copa perdudes que no pas guanyades. N'ha jugat 39 i n'ha perdut més de la meitat. 20 finals perdudes pel Madrid de 39 jugades. D'aquesta final de Copa n'està molt pendent el Girona, perquè en funció del resultat, atenció, podria entrar automàticament i sense jugar en posicions europees. Això passarà si es proclama campió el Madrid, perquè els blancs ja estan classificats per jugar a Europa la temporada vinent i, per tant, la plaça europea que se li dona al campió de Copa passaria a ser pel setè classificat de la Lliga, que ara mateix és el Girona. Ahir el president del club, Delfí Geli, assegurava que l'equip està preparat per jugar a Europa la temporada que ve, tot i que l'objectiu dels propers anys continuarà sent la permanència.
La nostra intenció és l'any que ve tornar-nos a salvar, perquè això pugui tenir una evolució, no? Per tant, aquesta és la preocupació, que és lògica, però com a club estem preparats per el que vingui en el futur.
Aquest cap de setmana, en tot cas, no hi ha Lliga, s'ha aturat per la final de Copa, i ho ha fet just quan el Barça està només a un pas de guanyar-la. Els blaugranes són líders amb 82 punts, a 13 de l'Atlètic de Madrid, que és el segon classificat, i a 14 del Madrid, que després de la jornada d'entre setmana ha caigut fins la tercera posició. Falten 15 punts per disputar-se, i el Barça serà campió si guanya l'Espanyol el proper diumenge, dia 14, a les 9, a Cornellà al Prat. També podria passar que el Barça fos ja campió abans de saltar la gespa, perquè tant el Madrid com l'Atlético juguen abans i en funció dels resultats donarien matemàticament el títol al Barça. Perquè això passi, el Madrid hauria d'empatar o perdre el Bernabéu contra el Getafe, i l'Atlético hauria també d'empatar o perdre el camp de l'Elx. Si un dels dos guanya, el Barça haurà de ser campió sobre la gespa, i de fet no li valdria ni tan sols l'empat. Hauria de guanyar un Espanyol que de la seva banda ho té cada cop més complicat per salvar-se. Després de perdre dijous al Ramon Sánchez Pizjuán, els blanquiblaus són penúltims a 3 punts de la salvació i tenen un tram final de Lliga molt difícil. Després de rebre el Barça, han de visitar el Rayo, rebre l'Atlético, visitar el València i rebre l'Almeria. I aprofitant que el Barça descansa aquest cap de setmana, Lamine Yamal, que ara fa 7 dies es convertia en el debutant més jove de la història del Barça a la Lliga, s'estrenarà aquesta tarda amb el filial, Juli Claramunt.
Sí, Oriol, el jove talent de la Masia, de tan sols 15 anys, va deixar de jugar amb el cadet blaugrana per pujar amb el juvenil, tot i ser una categoria superior a la que li pertocaria. El de Mataró es va saltar també el pas del filial al no haver disputat cap partit amb el Barça Atlètic abans d'haver-ho fet amb el primer equip. Aprofitant que avui es juga la final de la Copa del Rei i que els de Xavi no tenen partit, Rafa Márquez ha aprofitat per convocar-lo amb el filial culer i s'espera que aquesta tarda tinc minuts al camp de l'Eldense. A les 5, segon contra tercer del segon grup de la primera federació, sí, els blaugrana guanyen, es posaran a un punt tan sols dels locals, que són segons, i a dos de la Morevieta, que és primer amb 63 punts. Si fos així, el Barça Atlètic donaria un pas ferm de cara a assegurar-se a jugar el play-off d'ascens a segona divisió a falta de 4 jornades per acabar la temporada regular. Recordem, per cert, que d'aquí a 11 dies comença l'Europeu Sub-17, que es disputa a Hongria fins al 2 de juny. Si Lamine Yamal hi va convocat amb la selecció espanyola, no se'l veurà més amb la samarreta del Barça fins la temporada vinent.
El Dense Barça d'Atlètic a les 5, amb la possibilitat que Lamine Yamal tingui minuts per primera vegada a primera federació. Els altres tres equips catalans de la categoria juguen demà: el Sabadell al camp de l'Intercity, el Nàstic al de la Unió Deportiva Logroñés i el Cornellà a casa contra l'Atlètic de Bilbao B.
RAC 1 migdia. RAC 1. T'imagines que 6 de març de 2002.
Se acabó el Depor campeón de la Copa de Su Majestad el Rey.
17 de març de 2004.
El Atlético del Bravo se acabó, ganó el Zaragoza. La Copa es para el Zaragoza, se acabó el partido.
I aquest dissabte, la final de la Copa juga a RAC 1. Segueix l'Osasuna Reial Madrid des de les 10 amb Xavi Puig, Jaume Molló, Dani Aguilar, el talismà Damià López des de l'estadi de la Cartuja.
Al Madrid, al carrer!
Òscar Nin.
Vamos ahí con los chavales de Arrasate, hombre. A un Osasuna, vamos rojillos.
Dani Solsona.
Tot aquest discurs jo ja me'l conec. No em val amb 5 minuts de...
I Albert Bermúdez.
Bueno, estarem aquí per animar una miqueta el cotarro.
La final de Copa juga a RAC 1. T'imagines que...
T'imagines... Va. Si el Madrid els hi fotrà un carro. Per favor.
RAC 1. Tots som 1.
Dos minuts per sobre de 2:45. Seguim pendents de la coronació de Carles III a Londres, i en un dia en què és protagonista a Anglaterra, el futbol no s'ha aturat, i a les 4, de fet, arrenca la jornada amb el partit del Manchester City contra el Leeds, a 3 dies, ho dèiem abans, de l'anada de les semifinals de la Champions contra el Madrid. Els de Pep Guardiola són líders i poden obrir una escletxa provisional aquesta tarda, provisional de 4 punts respecte a l'Arsenal, que és el seu perseguidor.
Sí, exacte, haurien de guanya el Leeds, equip que està a la zona baixa de la classificació a l'Etihad. Demà l'Arsenal jugarà al camp del tercer classificat, el Newcastle. Ara mateix City 79 punts, amb un partit menys que l'Arsenal, que en té 78. Altres partits destacats d'avui: a les 4, Bournemouth-Chelsea, Tottenham Crystal Palace, també Wolverhampton-Aston Villa, i per 6:45 quedarà en fila Liverpool-Brentford.
A França, Jaume Molló, el nom propi de les últimes hores és el de Leo Messi, que ha demanat disculpes al Paris Saint-Germain per haver-se saltat l'entrenament de dilluns per complir un compromís publicitari a l'Aràbia Saudita.
Sí, ho ha fet a través d'un vídeo difós a les seves xarxes socials. L'argentí que ha volgut contribuir a calmar els ànims convulsos que hi ha a l'entorn del PSG.
Hola, bueno, quería hacer este video después de todo lo que está pasando. Antes que nada, pedir perdón, obviamente, a mis compañeros, al club. Sinceramente, pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y nada, vuelvo a repetir y pedir perdón por lo que hice, y acá estoy a espera de lo que el club decida.
Malgrat aquestes disculpes de Messi, i com era d'esperar escoltant ahir Galtier, Messi no és a la llista del PSG pel partit de demà, que s'ha sabut fa una estona. El PSG, que és líder de la Lliga Francesa, jugarà 8:45 al camp del Troyes i no pot badar perquè ha perdut 3 dels últims 6 partits i podria saltar la gespa, de fet, amb només 2 punts de marge sobre els seus perseguidors, que s'enfronten avui a les 9 de la nit amb la segona posició en joc. Lens, Olímpic de Marsella, tercer contra segon separats per un punt. Si guanya l'OM quedarà 2 punts del PSG, si guanya el Lens quedarà a 3 dels parisencs. En cas d'empat aquesta nit, el PSG sortiria a jugar demà en 4 punts més que l'Olímpic de Marsella.
Mentrestant, a Itàlia, reprèn la Lliga després que dijous el Nàpols es proclamés matemàticament campió per primera vegada en més més de 30 anys i ho fa en partits clau pels dos altres semifinalistes de la Champions, que són el Milan i l'Inter.
Sí, que han d'assegurar la seva participació a la Champions de l'any que ve. No ho tenen fàcil. A les 3, Milan-Lazio, és a dir, 6è contra 2è, i a les 6, Roma-Inter de Milà, 7è contra 4è. Ara mateix, la Lazio, la Juve i l'Inter estan en posicions de Lliga de Campions, però només dos punts hi són: l'Atalanta, el Milan i la Roma.
I a Alemanya la jornada va començar ahir amb derrota del Bayer Leverkusen per 1-2 contra el Colònia, que talla una ratxa de 14 partits invicte de l'equip de Xavi Alonso, i avui el Bayern de Múnich defensa el liderat.
Al camp del Werder Bremen, a partir de 6:45 de la tarda, demà el Dortmund rebrà el Wolfsburg. Ara mateix el Bayern és líder amb un punt més que el Borussia Dortmund.
I encara en futbol, el Levante Les Planes ha donat un pas molt important aquest migdia per aconseguir la permanència a la Lliga Femenina. Ho ha fet amb una victòria per 0-1 de molt mèrit al camp de l'Atlètic de Madrid, Gerard Ballera.
Sí, amb un gol d'Irina Uribe, de cap a les acaballes de la primera meitat. Uribe amb 11 gols és de llarg la màxima golejadora de l'equip en aquesta Lliga. El Levante Les Planes, que ha xutat només una vegada a porteria i ha marcat, de fet li ha tocat patir en molts moments, especialment en la primera meitat, però ha defensat molt bé i ha sumat els 3 punts. Compte perquè l'última victòria del Levante Les Planes va ser el 14 de gener contra l'Alavés. De fet, és la segona victòria de l'equip en aquest 2023. Des d'aquell 14 de gener encadenaven 12 partits sense guanyar i 4 derrotes consecutives en les últimes 4 jornades. Ara la permanència pinta molt bé. A falta de 2 partits, les catalanes sumen 23 punts, és a dir, 4 per sobre del descens. És veritat que encara han de jugar alguns dels rivals, però no tots sumaran, perquè hi ha 2 directes, i aquest migdia, a més, hi ha hagut un bon resultat. El Cuel Alavés només ha pogut sumar un punt a casa contra el Granadilla de Tenerife.
Precisament el proper rival del Levante Les Planes, la Real Societat, és el rival d'avui del Barça, Zubieta, a partir d'un 7:15, amb les blaugranes estrenant la condició de campiones, a menys d'un mes per la final de la Champions.
Serà el primer dels últims 4 partits del Barça a la Lliga abans de la final d'Eindhoven. El gran al·licient serà veure l'estat físic d'Alexia Putellas, que la setmana passada ja va disputar 20 minuts contra l'Sporting de Huelva. El més normal és que encara no sigui titular, però que això sí, disposi de més minuts que no pas l'altre dia. La convocatòria del Barça està molt condicionada pel fet que el títol ja estigui a la butxaca. Giraldi ha donat descans a fins a 7 jugadores del primer equip: Jana, Pina, Txernogorčević, Salma, Jayce, Engen i la portera Gemma Font. Tampoc hi seran les lesionades Lucy Bronze i Fridolina Rolfo. La llista la completen, de fet, 4 jugadores del filial: Vicky López, aquesta més habitual, Martina Fernández, Ari Arias i Lucía Corrales. Les dues últimes podrien debutar, de fet, amb el primer equip. Jonathan Giraldez, l'entrenador, assegura que el principal objectiu ara és arribar de la millor manera possible a la final de la Champions, el dia 3 de juny, dissabte.
És cert que tenim molts partits encara de Lliga per poder disputar i ens ha de servir per no perdre ritme competitiu. Crec que això és una de les coses més importants. Després, per provar coses a nivell col·lectiu, coses que ens puguin preparar també per la final, i també, per què no, provar jugadores del B que estan en dinàmica de primer equip, que estan fent les coses molt bé i que han de tenir alguna oportunitat també per veure quin és el nivell exactament que tenen i quan ens poden ajudar.
El Barça també té l'oportunitat d'engreixar algun rècord, com per exemple encadenar 2 lligues seguides en ple de victòries. De moment l'equip porta 61 triomfs consecutius en aquesta competició.
Per cert, que mentre el Barça té un mes en partits de lliga intrascendents, el seu rival a la final de la Champions, el Wolfsburg, té un calendari força exigent. És segon a la Lliga Alemanya, un punt per sota del Bayern, i ha de jugar 4 partits decisius a banda de la final de Copa contra el Friburg. Passen 8 minuts de 2:45, deixem de banda el futbol i passem al bàsquet. Perquè el Barça encara haurà d'esperar dimarts per començar a saber quins rivals tindrà la Final Four de l'Eurolliga. Ahir ho tenia a tocar l'Olympiacos, però va perdre a la pista del Fenerbahçe de 4 punts, 73-69, i l'eliminatori entre grecs i turcs s'haurà de resoldre finalment al 5è partit a Grècia aquest proper dimarts. Dimecres se sabran els altres 2 equips classificats. Un sortirà de l'eliminatori entre el Madrid i el Partizan amb el 5è partit a Madrid, i l'altre serà o bé el Mònaco o bé el Maccabi de Tel Aviv. En tot cas, mentre dura aquest compàs d'espera l'Eurolliga, els blaugranes tenen demà partit a l'ACB a casa contra el Fuenlabrada a les 5. Els dos equips catalans que juguen avui són el Joventut i el Bàsquet Girona. I atenció, perquè el Girona podria aconseguir matemàticament la salvació. Falta encara de 3 jornades per acabar la Lliga. Per salvar-se hauria de perdre o bé el Granada a la pista de l'Obradoiro o bé el Betis a casa contra el Bilbao. Si un dels dos ho fa, el Girona serà un any més equip d'ACB, sempre i quan, evidentment, guanyi el seu partit a Fontejau contra el Tenerife, que no és fàcil perquè els canaris ocupen la cinquena posició. En tot cas, l'entrenador dels gironins, Aito García Reneses, no se'n fia i fins que no estigui al sac no vol parlar de salvació.
Hacer lo mejor posible. Sabemos que tenemos un calendario difícil en casa con Baskonia y con Tenerife, que son de los dos equipos más fuertes de la liga. Y luego también el Betis, que ha mejorado muchísimo y además un partido de mucha responsabilidad. Y fuera de Zaragoza, entonces es un calendario difícil, pero como siempre, pues tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible cada día.
Marc Gasol es dubte i Cameron Taylor es perdrà aquest Girona-Tenerife, que arrencarà a 7:45.
RAC 1 migdia.
Abans, a les 6, el Joventut juga a la pista del Saragossa. Els verdinegres són setens després de dues derrotes consecutives i estan empatats amb el sisè, que és el Gran Canari. El pivot dels badalonins, Simon Bergander, preveu un partit complicat.
Es un equipo que la verdad es que está jugando bien en casa, han ganado contra Barça, creo, en su casa. Así tenemos que jugar muy bien contra ellos para seguir en buena línea en la, para el playoff, para seguir como el año pasado, semis por lo menos, y tenemos muchas ganas para que llegue ya. Pero primero tenemos que intentar el próximo partido, que es Zaragoza.
Pau Ribas és l'única baixa del Joventut per enfrontar-se a un Zaragoza que viu en zona tranquil·la amb 11 victòries, 3 de marge sobre el descens. I tot plegat en un cap de setmana en el qual el Barça d'hoquei patins i el d'handbol poden aixecar títol. Avui tots dos juguen les semifinals. En el cas del Barça d'hoquei, les semifinals de la Champions, i en el cas del Barça d'handbol, les de la Copa del Rei. Comencem per l'hoquei patins, perquè d'aquí a menys d'una hora i mitja començarà aquest partit pel qual els blaugranes buscaran ser a la final de la màxima competició continental. Anem cap a Viana do Castelo amb l'enviat especial de RAC1, Albert Ferran. Bon dia.
Hola, bon dia.
En aquesta ciutat portuguesa s'està disputant la final a 8. Dijous el Barça va eliminar el Barcelos a la pròrroga en el partit de quarts de final, i a partir de les 4, com dèiem, i en directe al Superesports de RAC1, l'equip blaugrana jugarà contra un altre rival portuguès, el Porto.
Sí, un Barça-Porto, un Porto-Barça és un clàssic de l'hoquei patins europeu, com sempre amb resultat imprevisible. Això sí, aquesta tarda amb un ambient hostil pels blaugrana, ja que Porto és a només 70 quilòmetres de Viana do Castelo. Per tant, aquesta tarda al pavelló José Natario predominarà clarament el color blanc i blau. Els dos equips ja són al pavelló, el Barça amb tots els jugadors disponibles, excepte Matías Pascual, que fa mesos que no pot ajudar l'equip per una fractura de tíbia i peroné i que ja és el tram final de la recuperació. Al davant un Porto amb dos ex-blaugrana, Reinaldo García i el català Xavi Barroso, i amb jugadors d'experiència contrastada, com els portuguesos Telmo Pinto, Gonzalo Alves o Rafa Costa, el francès Carlo Di Benedetto o el porter català Xavi Malian. El tècnic blaugrana Edu Castro és conscient que avui jugaran contra un dels millors equips d'Europa.
Serà un partit molt complicat. Jo començaria i no pararia. És una semifinal de Copa Europa. Ha de ser així, ha de ser així, i espero que tornem a ser capaços d'imposar-nos i de tornar a fer un partit molt seriós on tinguem opcions de guanyar-li a tot un equipàs.
En joc el bitllet per la final de demà. El Barça busca la 23a Champions, l'última la va guanyar el 2018. El Porto vol guanyar la tercera Copa d'Europa. La darrera la va aixecar el 1990, fa 33 anys. Des de llavors ha perdut 11 finals. I, evidentment, l'objectiu aquest cap de setmana pel Porto és trencar amb el que ja sembla una maledicció. A les 4, aquest Porto-Barça. A les 7, la segona semifinal entre dos equips portuguesos, Oliveirense-Balongo.
Gràcies, Albert. I a les 6, com dèiem, el Barça d'handbol buscarà l'accés a la final de la Copa del Rei. Ho farà enfrontant-se a la Demà de Lleó en les semifinals a Santander. Allà hi tenim l'enviada especial de RAC1, la Laia Coll. Hola, Laia, bon dia.
Bon dia. Després de superar ahir el Torrelavega per 43 gols a 29 als quarts de final, els blaugranes veuran avui les cares amb la de Mar de Lleó, que es va desfer també amb un marcador ampli i sense un excessiu desgast del Guadalajara. Carlos Ortega exigeix però més al seu equip. Ahir va admetre que el Torrelavega els havia sorprès d'inici i alhora va carregar contra l'actitud inicial del seu equip.
Bueno, sí, yo creo que quizás no hemos salido con la intensidad que debiéramos, pero creo que también se ha tratado por mérito de Torrelavega, ¿no? Sabíamos que nos podía jugar 7 contra 6, teníamos visto algo de 7 contra 6, pero ha jugado otras cosas que no teníamos visto. Entonces, creo que hasta que hemos podido consolidarnos un poco en defensa, pues nos ha costado hoy.
L'entrenador del Barça, que vol que l'equip arribi amb màximes garanties a la important cita dels quarts de final de la Champions, amb l'anada aquesta propera setmana a Dinamarca, demana pujar el ritme de joc.
Y yo creo que el máximo error de la primera parte, más que eso, ha sido sobre todo que nos ha hecho que no hemos corrido nosotros. No sé por qué, porque con más motivo teníamos que correr, ¿no? Porque ellos estaban obligados a cambiar el portero. Según quien cambiara, igual los puestos tiene que ir a otro lado y le podemos haber pillado más, pero no sé por qué hemos entrado en su dinámica, cosa que no nos puede volver a pasar, ¿no?
S'esperen avui canvis a la convocatòria. Amb l'entrada de Haniel Langaro, el brasiler es va trencar el mes de desembre el tendó d'Aquiles i la recuperació ha anat més ràpida del previst. Avui podria tenir els primers minuts per començar a provar sensacions amb ritme de competició i rodar-se pensant en una hipotètica Final Four. El Barça de març, semifinals de la Copa del Rei, el podreu seguir en directe a RAC1 des de les 6 de la tarda. La segona semifinal es jugarà a partir de 8:45, enfrontarà el Logroño i el Valladolid.
Gràcies, Laia. 3:45. No sortim del pavelló. Pel que fa al futbol sala, en aquest cas, el Barça pot deixar pràcticament sentenciada la primera posició a la fase regular de la Lliga si guanya també aquesta tarda a 6:45 a la pista del Cartagena.
Així és, 4 punts separarien els blaugrana del Palma Futsal si avui guanyen el Palacio de los Deportes de Cartagena. Els de Jesús Velasco depenen de si mateixos per acabar la fase regular en primera posició. Necessiten guanyar 2 dels últims 3 partits que queden i avui tenen la primera oportunitat. L'últim cop que es van enfrontar Barça i Cartagena va ser a la final de la Copa del Rei fa un mes, on els blaugrana van acabar guanyant a la pròrroga. L'única absència dels culers és la de Sergio Lozano, partit en el qual, si Ferrao marca 2 gols, arribarà als 300 oficials amb la samarreta del Barça.
Avui jugar al Barça i ahir va fer-ho l'Indústria Santa Coloma, que es va assegurar matemàticament la permanència després de guanyar per 2-1 al Pozo Múrcia.
Amb la victòria d'ahir al Pavelló Nou, els de Xavi Closas van superar la xifra dels 30 punts i ara ja, amb 32, saben que l'any vinent seran equip de la primera divisió de futsal. És més, matemàticament encara podrien classificar-se per disputar el play-off al títol, tot i que no depenen d'ells mateixos. En tot cas, amb la permanència segellada, jugaran el proper 13 de maig a domicili contra el Valdepeñas i tancarà la temporada a casa contra el Noia Portus.
I mentre encarem la recta final de la Lliga de Futbol Sala, en waterpolo ja ha quedat definida la final de la Lliga, que serà entre dos equips catalans, el Sabadell i l'Atlètic Barcelona. Els mariners es van classificar ahir després de derrotar el Natació Barcelona per 8-12, mentre que els vallesans ja havien aconseguit l'accés dijous després d'eliminar el Terrassa. El Sabadell, de fet, arriba a la final invicta amb 24 victòries en 24 partits i aspira a aixecar el primer títol i a trencar amb 17 anys d'hegemonia de l'Atlètic Barcelona. La final començarà el dia 17 i es jugarà el millor de 3 partits. Mentrestant, en tennis, Carlos Alcaraz jugarà demà la seva quarta final d'un Masters 1000, la segona consecutiva a Madrid. El seu rival serà l'alemany Jan-Lennard Struff, el número 65 del rànquing ATP, Gerard.
I amb una història ben curiosa en aquest torneig, Struff s'ha convertit en el primer lucky loser que arriba a una final d'un Masters 1000. Què vol dir això? Doncs que és un jugador que va perdre la fase prèvia, però que el van repescar pel quadre principal a través d'un sorteig per la baixa d'un altre tenista. El més curiós no és això, sinó que Struff va perdre a la final de la prèvia contra el rus Karatsev, el mateix rival que va tenir ahir a les semifinals. En aquest cas el va guanyar. Struff, que té 33 anys i no té cap títol ATP al seu palmarès. Això sí, el balanç en els duels contra Alcaraz està igualat. Una victòria per Alcaraz al Roland Garros del 2021, perdó, una victòria per Straff al Roland Garros del 2021 i l'altra per Alcaraz, en aquest cas a Wimbledon del 2022. La final masculina demà a partir de 7:15 PM. Avui també cap a la mateixa hora es disputa la final femenina i el cartell és immillorable. S'enfronten la número 1 del món, Iga Swiatek, contra la número 2, la bielorussa Arina Sabalenka.
I a tot això, Rafa Nadal continua fora de les pistes i continuarà uns dies més, perquè hem sabut que també serà baixa al Masters 1000 de Roma.
Sí, Nadal s'ha perdut tota la gira de terra batuda i el torneig de Roma, recordo que és l'últim abans del segon gran slam de la temporada, del seu gran slam, de fet, de Roland Garros. El que està clar és que si el juga ho farà sense rodatge. El manacorí diu que ha notat una millora de la lesió en aquests últims dies, tot i que encara necessita més entrenaments d'alt nivell per competir. De Nadal, precisament, en parla Carlos Alcaraz.
Es una pena que ver a Rafa no saltarse los torneos y obviamente la gira de tierra, que es la más especial para él. Y obviamente le deseo una pronta recuperación y obviamente espero poder verle en Roland Garros al 100%, ¿no? Que yo creo que el mundo del tenis quiere verlo a su 100%.
Nadal tindrà molta pressió a París en cas que participi en el torneig. Si no ho fa o queda eliminat a les primeres rondes, podria perdre moltíssims punts i quedar fora dels 100 primers del rànquing de l'ATP.
Deu minuts per les 3. Fa una estona que ha donat el tret de sortida al Giro d'Itàlia, una de les tres grans proves del calendari ciclista internacional, i ho ha fet amb Remco Evenepoel i Primoz Roglic com a principals favorits. De fet, és el retrobament de tots dos, en aquest cas en terres italianes, després del frec a frec que van tenir Jaume ara fa unes setmanes a la Volta a Catalunya.
Sí, que es van dur Primoz Roglic, com recordareu, a veure si ells dos són els únics que lluitaran per la victòria o hi ha un convidat inesperat. De moment avui, la primera etapa, una contrarrellotge individual de 19,6 quilòmetres entre Focaccia Marina i Ortona, pràcticament plana, a excepció dels tres últims quilòmetres en què els ciclistes pujaran un petit port de quarta categoria fins al final del recorregut. Han arribat ja més de 30 corredors. De moment el sud-africà Stefan De Vot marca el millor temps, però el luxemburguès Bob Jungels ve marcant en els temps intermitjos el millor crono. Per tant, segurament el superarà. En tot cas, els grans favorits a la victòria, Roglic, Evenepoel o Filippo Ganna sortiran als voltants de 4:45 PM de la tarda.
I tot plegat mentre tenim en marxa la penúltima etapa de la Vuelta Femenina.
Sí, entre Castordiales i Laredo, a Cantàbria, de 106 quilòmetres, una etapa de mitja muntanya, i la victòria és cosa de dues neerlandeses, Demi Vollering i la ciclista de Movistar, Annemiek van Vleuten, en principi la gran favorita. Ara mateix van Vleuten és a 5 segons de la líder. Demà, última i decisiva etapa, 93 quilòmetres en final al port de Lagos de Covadonga.
I també sobre rodes, però en aquest cas també amb motor, som a les portes del Gran Premi de Miami de Fórmula 1, el cinquè del Mundial, i de moment hi ha falta que es disputin els tercers entrenaments lliures i la qualificació. Tot ha començat de la mateixa manera que va acabar fa una setmana el de l'Azerbaidjan, és a dir, amb Max Verstappen com a pilot més ràpid. Hola, Álvaro de Mà, bon dia.
Hola, Oriol, què tal? Bon dia. Sí, Max Verstappen va ser el més ràpid ahir divendres en la jornada inaugural del Gran Premi de Miami, el líder del Mundial, guanyador la temporada passada del primer Gran Premi de Fórmula 1 disputat a Miami, va avantatjant pràcticament 4 dècimes de segon, 385 mil·lèsimes exactament, el primer dels seus perseguidors, Carlos Sainz, que ahir divendres va signar el segon millor registre. Per darrere, tercera posició, a pràcticament mig segon de Verstappen per Charles Leclerc, el de Monaco, però va acabar la sessió abans d'hora després d'estar ballar el seu Ferrari contra les proteccions. Checo Pérez, segon del Mundial i guanyador diumenge passat del Gran Premi de l'Azerbaidjan, va ser quart, mentre que Fernando Alonso va completar el top 5 en la cinquena posició. La d'ahir divendres va ser una jornada agradolça pels pilots de Mercedes, ho van fer molt bé al matí, amb doblet Russell primer, Hamilton segon, però a la tarda, on es van establir els millors registres d'aquesta primera jornada, van estar força discrets. Hamilton no va passar de la setena posició, més endarrerit George Russell en la quinzena. Aquesta tarda, a partir de 6:45 PM, tercera i darrera gestació de lliures, a partir de les 10 la classificació, on Verstappen es perfila una vegada més com el rival a batre. Demà, a partir de 9:45 PM del vespre, Gran Premi de Miami, cinquena cita de la temporada.
Per cert, que serà la segona vegada que la Fórmula 1 va a Miami i tornarà als Estats Units a l'octubre, al circuit de les Amèriques, i després del novembre al circuit urbà de Las Vegas, que enguany ha tornat al calendari calendari després de 40 anys. Gràcies, Álvaro, fins ara.
Gràcies, que vagi bé, adeu.
I aquest cap de setmana no hi ha MotoGP, però el Mundial de Superbikes ha aterrat a terres catalanes i de moment estem pendents de la cursa, de la primera cursa del cap de setmana, que és a l'última volta. Anem en directe al circuit de Barcelona-Catalunya amb el Quim Salvador per seguir-la. Hola, Quim, bon dia.
Bon dia, Oriol, al circuit que és a punt de veure i aplaudir una nova victòria d'Álvaro Bautista, avui senyor d'aquest campionat del món de Superbike, és el vigent campió, és el líder, i amb la victòria que està a punt d'adjudicar-se perquè lidera més d'11 segons de marge, una autèntica exhibició, Bautista haurà sumat 10 victòries en 11 curses disputades en aquest Mundial de Superbike. Ara mateix, però, el pebre de la cursa és a la lluita per la segona posició entre el turc de Yamaha, Toprak Laskatoglu, i el nord-irlandès de Kawasaki, Jonathan Rea. De moment, Laskatoglu al davant, Bautista que entra a la recta de meta amb tant marge que deixa anar el gas, s'aixeca sobre la moto i talment com un ciclista aixeca els braços al cel de Montmeló per celebrar la victòria. Arriben també Laskatoglu i Rea, i la segona posició és per el turc de Yamaha, Toprak Laskatoglu, que també és el segon de la general. Jonathan Rea, que completa el podi, quart entre Andrea Locatelli, cinquè Dominique Gerter, sisè el valencià d'Onda Iker Lecuona, ara passa Axel Bassani i arriba també a meta el català Xavi Vierge a la vuitena posició. L'altre pilot de casa, Isaac Viñales, ha caigut, tot plegat en una cursa que ha començat accidentada. S'ha hagut d'aturar amb bandera vermella després de tres voltes per accident del brasiler Eric Granado, que no té, per sort, lesions greus, però després de la represa ha estat exactament igual. Álvaro Bautista, i això que divendres l'organització va anunciar que es retallaven 250 revolucions per minut el rendiment dels motors de les Ducati, això no afecta la superioritat de Bautista, que continua dominant amb mà de ferro aquest campionat. A un quart de quatre començarà la cursa de Supersport amb l'italià Nicolò Bulega a la pole. Per demà, programa de Superbike, cursa de la Superpole a les 11, amb Álvaro Bautista altre cop encapçalant la graella, al costat de Dominique Gerter segon i Jonathan Rea tercer, Xavi Vierge que arrencarà 12è i Isaac Viñales 24è. D'aquesta cursa de Superpole en depèn la graella per la cursa 2 de demà a les 2 de la tarda, i més enllà del que veiem a la pista, Oriol, també tenim pel paddock personalitats com el pilot de MotoGP Jack Miller, el de Moto2, el campió de Moto3 Pedro Acosta, o el futbolista del Girona, el davanter Tat.
Ep, hem perdut la senyal amb el Quim Salvador, el futbolista del Girona, Tati Castellanos, en qualsevol cas, que deia que també s'ha deixat veure per aquesta primera cursa de les Superbikes al circuit de Barcelona-Catalunya, que s'ha imposat Álvaro Bautista. 4 minuts per les 3, de seguida tornem.
RAC 1 migdia. RAC 1. Aquest cap de setmana, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Dissabte viurem la final de la Copa del Rei de Futbol, Real Madrid-Osasuna amb Damià López de Sevilla i un trio de luxe, Òscar Nin, Albert Bermúdez i Dani Solsona. Serem a Fontajau al bàsquet Girona-Tenerife. Diumenge serem al Palau Blaugrana al Barça-Fuentlabrada i al Nou Congost al Baxi Manresa-València. A més, la final a 8 de la Champions masculina d'hoquei patins, a la Copa del Rei d'handbol, el Gran Premi dels Estats Units de Fórmula 1, el Mundial de Superbikes de Catalunya, l'Ultrasports, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som 1.
Encara amb un ull posat a Londres, aprofitem aquests propers minuts per fer alguna recomanació cultural amb Dicen las Madres, d'Alejandro Palomas, que s'estrena avui al Teatre Goya de Barcelona. El poeta i escriptor ofereix un recital dramatitzat que alhora és un homenatge a les mares. Sota la direcció escènica de Jordi González, l'obra és una suma de curts poemes i lectures íntimes, una conversa de tu a tu amb l'espectador.
Alejandro Palomas parla de la relació amb la seva mare i ho fa amb una proposta íntima i emotiva que interpel·la els assistents. Explica la història d'un home que acaba de perdre la mare amb qui ha compartit 50 anys de vida. Per fer-ho, tracta temes com l'orfandat, l'absència, la complicitat i l'enyorança. El muntatge es pot veure fins al dia 3 de juny.
I pel que fa a l'agenda de concerts, avui sessió doble dels Amics de les Arts en un emplaçament emblemàtic, les escales de la Catedral de Girona. La nit sembla que serà nostra. El que penseu en la llista d'any, el que dieu ara no serà el festival Estrenes, amb les entrades exaurides des de fa mesos. Després de triomfar amb el seu primer musical, Pares Normals, els Amics de les Arts estan ara tot just a l'inici de la gira que fan per presentar el seu últim disc, Allà on volia. És el setè de la seva carrera i de moment només l'han presentat en uns pocs concerts. I mentre l'Estrenes reuneix alguns dels noms més destacats de la música en català, altres es troben al Límbic, el festival organitzat per Òmnium Cultural, que aquest any es fa a Sitges. Avui amb les actuacions de The Tyets i Lil Dami. El festival combina la música a l'aire lliure amb altres disciplines com la dansa, el teatre i l'humor. I mentre Lil Dami, jurat d'Eufòria, actua a Sitges, l'exconcursant Triquell ho fa a Tarragona. Canviaré aquesta festa, la moguda és aquesta, que arribo jo i te la diu amb la meva divina. Ho fa juntament amb Su en un concert al Tarraco Arena, la gira de Triquell per presentar el seu primer disc, ja ha passat per Girona i Lleida, avui fa parada a Tarragona i, per tant, ja només li falta Barcelona. Serà la setmana que ve, a l'Apolo.